Benvingudes i benvinguts a la segona de les tertúlies d'estiu als cellers que organitzem conjuntament Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca, Vinzeum, la llibreria La Cultural i la Biblioteca de Torres i Bages. Jo em presento, sóc la Laia Paretes Almirall, sóc periodista i és un plaer acompanyar-vos aquest vespre d'avui. Però la protagonista no sóc jo, sinó que la protagonista d'aquest vespre és la Gesamí Caramés. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb ella parlarem del seu llibre, Maleta de Romer, de Cossetània Edicions. D'entrada, m'agradaria presentar-vos-la. Sempre, segur que molts la coneixeu, la teniu vista de sobres, però també és interessant doncs, conèixer qui és. La Gesamí va néixer en un any olímpic, més que en un any olímpic, l'any olímpic. 1992, és natural de l'Ametlla de Mar, és pastissera i segur que molts de vosaltres us endolceix els migdies al Cuines de TV3. Comunicadora audiovisual, cuinera i barista de formació, es passa el dia entre fogons i forns i a més de tant en tant s'escapa per gravar. Ha treballat de la mà de grans xefs com Michel Gerard, Paolo Casagrande o Martín Berasategui i ara mateix està participant en diversos projectes gastronòmics. Fetes les presentacions i abans de tot m'agradaria recordar-vos que aquí a la nostra dreta tenim els llibres de la Gesamí Caramés, aquesta maleta de Romer, i avui teniu l'ocasió de comprar-lo i a més que la Gesamí us el signi, per tant és un dia únic, tot això gràcies també als companys de la llibreria La Cultural de Vilafranca. Doncs fetes les presentacions, ja hem situat a tothom. D'entrada, Maleta de Romer, Gesamí, és el títol, és aquesta expressió ebrenca amb què has enamorat, diguem-ne, tots els telespectadors del Principat. M'agradaria que ho aclaríssim, és a dir, més o menys m'imagino què vol dir Maleta de Romer, però què és Maleta de Romer?
Bueno, és el que tu dius, és una expressió ebrenca i també valenciana, també s'utilitza molt a València, i significa que una cosa està molt bona. És com quan diem que això és canela en rama, doncs és el mateix, això és mel. L'expressió seria això és mel, però bueno, sempre li poses més sucre que menys, és mel, meleta, meleta de Romer.
I és una expressió que heu dit sempre a casa vostra o què?
Sí, se diu molt, no a casa meua, sinó al poble en general. Això és mel de Romer, això és meleta de Romer. Sí que es diu, també t'he de dir que ara cada vegada més. No és una cosa que jo sentís cada dia, però sí que és una expressió que tens molt interioritzada perquè s'utilitza molt al teu entorn, però ara sí que tothom m'ho diu tot hora i a casa.
Diguem-ne, has fet de difusora d'aquesta expressió, d'aquesta maleta de Romer. A més de Maleta de Romer, si agafeu el llibre, alguns potser el teniu entre les mans, diu Les postres de la Gesa. De fet, el títol en castellà és Los postres de Gesa. Perquè, de fet, és un receptari, a mi m'ha donat l'impressió a l'hora de llegir-lo, que és molt personal, perquè fins i tot hi ha alguns noms de receptes que posa crema catalana per a la Clàudia, que és la teva germana, ho expliques. Sara de la Gesa, el brownie que m'agrada a mi. Per tant, tu has portat tot el teu terreny absolut, no?
Sí. Bueno, al final a mi se'm va proposar fer unes receptes, un llibre de receptes, i jo pues, vaig ser jo mateixa, vaig a fer el que a mi m'agradaria que m'expliquessin, no? En funció del que jo sabia, clar. I vaig intentar explicar-ho de la manera més pautada possible, i a més, doncs això, m'ho vaig portar tot al meu terreny. A mi m'agrada el brownie amb xocolata i amb xocolata blanc, per exemple. Pues vaig donar aquesta recepta. Si hi ha alguna recepta que jo preferia d'esta manera, per exemple, hi ha un pa de pessic de xocolata, que vaig trobar la manera de fer-lo super, super, super humit, que era coure'l amb una espècie de bany-maria, no? Una safateta amb aigua al forn, i queda espectacular. Pues el pessic de xocolata es fa així en este llibre.
Perfecte. De seguida anirem desgranant algunes de les receptes del llibre, també alguns dels consells que ens dones, però també m'agradaria que avui el públic que ens acompanya aquí a Can Bas i aquella gent que ens està escoltant a través de Ràdio Vilafranca doncs et pugui conèixer millor, perquè en definitiva el llibre és la teva vida i tu ets el llibre. Hi ha una línia, diguem-ne, difosa, no?, en això, és a dir, és això que dèiem, és un llibre molt personal, no?, i per tant és un llibre que només podies haver fet tu en aquest sentit, són les teves receptes. D'entrada m'agradaria començar pel principi. D'on et surt aquesta vocació per la cuina? Abans t'he preguntat per l'expressió, però la cuina ve de casa, també?
A veure, això és un tema una mica estrany, perquè sí que és veritat que jo de petita no tenia aquesta passió per la cuina. Hi ha gent que sí que neix amb això, no és el meu cas. Jo volia ser cantant, després volia ser actriu, i va arribar un moment que me'n vaig donar compte que amb la cuina me sentia molt còmoda. Era una cosa que m'agradava molt, que em feia sortir de la típica rutina que tenim tots de petits, de l'escola, de les activitats extraescolars, després de la universitat, etc. Llavors tu arriba un moment que te'n dones compte que la cuina és la teua, és el teu hobby, és una cosa que et fa sentir bé, que ho fas sense cap obligació. I a poc tenia molts de llibres de cuina, me'n vaig donar compte també que només mirava programes de cuina, me passava les tardes cuinant a casa perquè m'agradava molt. I bueno, i va arribar un moment, vaig acabar la carrera i s'acaba, quan acabes la carrera és com que s'acaba este camí marcat, no? Que ja et marquen de petit, fas l'ESO, fas batxillerat, ara fas la carrera i ara que toca triar, ara què faig a la meva vida?
Comences a prendre decisions.
Clar, correcte. I quan comences a prendre decisions, no saps ben bé per on te tirar. I bueno, jo volia fer nutrició humana i dietètica o volia seguir fer 2 anys més i fer publicitat, no ho tenia clar. I mon pare em va dir, "Ges a mi. Mira el que fas, mira la teua vida, mira el que t'agrada, perquè no ho intentes?" Trobo que va ser el dia més feliç de la meva vida aquell, perquè me'n vaig donar compte que allò era possible.
Perquè tu he escoltat en alguna entrevista que volies primer entrar a l'Institut del Teatre,
sí.
Al final vas acabar comunicació audiovisual.
Sí.
Una mica de rebot, no?
Sí.
Bueno. És a dir, quines opcions posava, per exemple, quan vas fer la selectivitat?
Mira, jo... això va ser un caos. Jo volia entrar a l'Institut del Teatre i les proves d'accés a l'Institut del Teatre coincidien amb la selectivitat. Llavors, clar, la xiqueta no se la jugarà a l'Institut del Teatre que entren 24 persones de totes les que es presenten. Has de fer la selectivitat. No feia falta que m'ho digués ningú, jo ja ho sabia que havia de fer la selectivitat. No podia deixar. I després va vindre un tio i em va dir, métete en comunicació audiovisual, que és el més parecido que hi ha al teatre. Pues jo em pec allà. Jo vaig agafar i vaig dir, mira, saps què? No ho tinc gaire clar, vaig aquí a Tarragona, aquí al costadet, a la Rovira i Virgili. La primera vaig posar comunicació audiovisual i després vaig posar filologia hispànica, filologia catalana. Vaig posar un munt de carreres, la veritat. Totes diferents, però totes a Tarragona. I la primera era comunicació audiovisual. Dic, bueno, la que entraré. Les que m'agradaven, vaig posar 5 o 6 i vaig entrar la primera, vaig tindre sort. I 4 anys molt divertits de carrera, però que per molt divertits que siguin estos 4 anys, no, jo sentia que allò no era lo meu. Els meus companys se compraven càmeres, equips de so, i dic jo no em gastaré diners en tot això.
No m'interessa.
No em sortia, no. En canvi, una pastadora, jo en tenia 3. És que no era lo meu.
I aleshores et van donar aquest consell d'escolta'm, has acabat la carrera, molt bé, felicitats, però no és això el que vols fer, no? O t'agrada la cuina, que no ho veus que t'agrada la cuina.
Sí, o sigui, jo estava acabant, jo ja sabia que no era el meu comunicació audiovisual, però jo estava pensant en altres opcions. Jo veia que m'agradava molt pues, tot el tema dels aliments, això, per això m'havia plantejat fer nutrició humana i dietètica. Però ja et dic, va vindre mon pare un dia, es va sentar amb mi al menjador, és que me'n recordo, i em va dir, "Ges a mi." Mon pare poques vegades se senta a parlar amb mi així, ell sempre és de la broma, o bueno, sempre estem fent
coses. I al moment de sentar-se vas dir, "Ai,
ara ve una conversa." Mama parla molt, però ell no, ell, bueno, ell va a la seua, no? I es va sentar amb mi i em va dir, "Ges a mi, centra't, mira el que t'agrada, mira el que estàs fent cada dia, mira el que estàs fent cada tarda, quan tens temps lliure, què fas?" I de fet, quan jo estava primer de carrera, el meu company de pis en aquell moment me va dir, "Ges a mi," perquè ja estava estudiant igual que jo, anàvem a la mateixa... O sigui, ell feia dret, però havíem començat junts la carrera, no? I em va dir, "Si tinguessis tots els diners del món i no et calgués treballar més, seguiries estudiant?" I vaig dir, "Home, el que estic fent potser no, però potser faré algun curs de cuina o alguna cosa així." Això primer, i justament quan me va passar això me'n vaig recordar, perquè dic, clar, en aquell moment tu no penses en tot això, penses en seguir el que has de fer, no? Has de fer una carrera, has d'estudiar. I això és el que et diuen, és que tu segueixes un ramat d'ovelles tota la vida, eh? Sí, hasta que te'n dones compte que això, que has de triar, no sé, si jo hagués sortit de la carrera en una feina, potser encara seguiria allí, és que no ho sé.
I aleshores vas estudiar cuina. On vas estudiar cuina?
Jo vaig estudiar cuina a Cambrils. I això també era complicat perquè jo no m'imaginava, després de fer una carrera, fer un cicle mitjà amb gent que acabava de sortir de l'ESO. No t'ho planteges.
És com una etapa superada, no? Que dius, sí. Què me n'he d'anar jo amb nens i nenes de 16 anys, no? Des de la perspectiva dels 22 ho veus així.
En aquell moment ho veus com anar cap endetràs. Jo volia anar al Bas Culinary Center, me'n volia anar a fer una carrera de cuina, les carreres de cuina, per tothom he sabut que són caríssimes, primera. Segona, no em donaven beca perquè ja me l'havien donat, llavors jo no em podia permetre pagar una carrera de cuina en aquell moment. I mon pare em va dir, "Ves a Cambrils." Jo li vaig dir, "Sí." Vaig quedar... Quan mon pare em va dir allò, jo vaig veure que allò era possible. I me'n vaig anar a Cambrils.
I a vegades tens la necessitat que algú extern et digui, "Escolta, per què no fas això?" En realitat tu ja ho estàs pensant, no? Però quan t'ho diu algú extern és com que ho veus més factible, no?
una cosa és que t'ho digui algú extern i l'altra cosa és que t'ho digui a ton pare mm-hmm. o ta mare. Llavors tu en aquell moment reflexiones, perquè tu tens, potser no te'n dones compte en aquell moment, són coses, això és molt psicològic, suposo, eh? Però a mi em va passar això, a mi em va passar això. Jo, a mi em feia falta que m'ho digués mon pare, tindre l'aprovació esta per a donar-me en compte que aquell hobby era possible. Perquè tu no te'n dones, no penses que el rest de la teva vida serà en una cuina, que quan els teus amics estiran de festa tu estiràs treballant, etcètera, és una cosa que jo li dia a ma iaia i ma iaia em dia, de veritat vols fer això? Diu, això no et convé, eh? Pensa que treballaràs molt, eh? Perquè ella també havia treballat en hostaleria. I no, que no és que m'haguin frenat mai, eh? Vull dir, tu, la xiqueta que feia el que volia, quan volia ser actriu, volia ser actriu, i quan volia ser cantant, volia ser cantant. Això no,
sempre
no
animant les vocacions,
sí,
eh?
Sí. Ma mare em dia, bueno, fill meu, mos morirem de gana, però tira endavant, que hem de fer. Ma mare em dia això. No tenia, no he tingut mai frenos en aquest sentit, però sí que és veritat que, bueno, sempre he sigut una persona bastant cauta dins del que cap. I, clar, pues, lo fet este d'anar a fer un cicle mig en aquell moment, doncs jo no ho contemplava. I quan mon pare em va dir que sí, per què no proves d'anar a Cambrils? Jo dic, jolín. I vaig anar a fer la prova i jo trobo que és el millor que he fet, la millor decisió que he pres a la vida, eh?
I a banda de la formació, en aquest cas de com a cuinera, allà a Cambrils vas aprendre a fer de barista.
Sí.
I vas guanyar concursos, a més, és a dir, sí. Reconegut. Què és ser barista, per la gent que ens estigui escoltant?
Bueno, lo barista és el que en diuen lo sommelier del cafè. És saber tractar el cafè de la millor manera possible, no? en tots els seus àmbits. A mi el que em va passar és que jo vaig entrar a Cambrils i jo sentia que anava tard. Havia estat 4 anys estudiant una cosa que no m'agradava o que no m'omplia, llavors vaig arribar allí amb gent de 16 anys i dic, jolín, aquesta gent s'estan formant igual que jo, saps? D'aquí 2 dies una persona més menuda que jo serà el meu jefe en una cuina, probablement, mm-hmm. i m'ha passat. Llavors jo sentia que anava tard i jo volia tot. O sigui, que hi ha un curs de baristes? M'apunto, no sé què és, algo del bar, m'apunto. O sigui, jo anava així. I clar, jo tenia molt d'interès, perquè m'agradava molt, llavors apretava molt, però perquè m'agradava, me quedava a les hores que fes falta, buscava informació, me presentava a concursos, però no per guanyar els concursos, sinó perquè tu preguntaves als companys que ja ho havien fet, potser que eren de segon o de tercer, i et diuen, no, però és que si vas a concurs aprendràs molt més encara perquè t'ajuntaràs amb gent que ve de Barcelona o que ve de Girona, uh-huh. i tal. I és veritat. O sigui, tu, presentant-te a concursos, tu mateix te forces a aprendre molt més del que podries aprendre només fent classe, no? Llavors és una cosa que a mi me va ajudar moltíssim. I a més això, doncs, el reconeixement que et dona guanyar un concurs en una escola te dona possibilitats laborals, també te dona opcions d'anar a fer pràctiques a puestos millors perquè els profes saben que els hi respondràs bé. Uh-huh. I em va passar això. Jo vaig anar a Cambrils i vaig apretar molt, o sigui, vaig anar a tope. O sigui, tots els concursos que venien jo els agafava tots.
I tan a tope que acabes cuina i acabes al Cuines, però d'una manera molt ràpida, no? Explica'm com es produeix aquesta transició i què passa.
Sí, això ja va ser una miqueta més de sort. Això ho busques i no et passa, jo trobo, eh? Però jo estava acabant, això van ser 3 anys, uh-huh. Els estudis de cuina i sala van ser 3 anys, i és veritat que, bueno, durant aquests 3 anys jo feia moltes coses a casa també, feia fotos, les penjava a Facebook en aquell moment, i molta gent del poble pues, sabia que jo cuinava. I justament Marc Ribas va vindre al poble a fer un joc de cartes en un restaurant d'una persona que era familiar meua. Llavors li va dir que buscaven una figura que fes una persona que fes el que jo estic fent ara al Cuines, que era potser uh-huh. una part dolça, i a més treure-li una mica de temps a ell, donar-li una mica de temps a ell, perquè ell ja estava fent un altre programa i anava saturat. Llavors, un dia em truca Marc Ribas per telèfon. Hola, mira, vols vindre a fer un càsting? No sé què, que s'està fent un càsting per al programa Cuines, no sé què. Dic, bueno, vale. Dic, jo he d'anar a Barcelona, perquè jo tenia ja unes pràctiques al restaurant La Sarte, uh-huh. i justament havia d'anar a Barcelona. Dic, bueno, sí, fem-ho, però penseu que jo he d'anar a fer pràctiques allí, això són moltes hores, hem de veure com ho gestionem, perquè, diu, tranquil·la, vine, que a més és només un càsting i ja ho trobarem. Uh-huh. Pues bueno, jo vaig anar, la veritat no estava gens nerviosa, jo patia per La Sarte. Això era una mesa més, jo
que arribaré tard, no? I a part és que quan vas a fer un càsting també vas amb la idea de que, bueno, s'hi presenta molta gent, no? I m'imagino que no et penses, no, que t'agafaran a tu.
Sí, jo vaig anar allí, me vaig preparar unes creps, vaig anar, vaig fer la recepta, vaig fer així, vaig dir 4 tonterietes d'aquestes que m'agrada dir a mi, i els hi va agradar molt, els hi va agradar també l'accent que tenim a les Terres de l'Ebre, això els hi va... Me'n recordo que és una de les coses que em va dir el director, m'ho va dir, diu, és l'accent este que tens, mos agrada molt, trobo que aporta molt al programa, i bé, i vam fer un programa de prova, i així porto pràcticament 4 anys, uh-huh. va anar bé. Però ja et dic, això sempre, jo sempre ho veig com algo, bueno, s'han ajuntat moltes coses, no? Però hi ha un cop de sort també bastant fort, perquè clar que si no ho fas bé no et quedaràs al programa, això està clar, però hi ha molta gent molt mediàtica que segurament no té aquesta oportunitat o no l'ha tingut, o potser no la tindrà mai. I llavors és una oportunitat que a mi va passar per davant i jo la vaig agafar ben fort, no la vaig voler mullar.
I a part és com lligar una mica, el que havies fet és com tancar una mica el cercle,
sí.
Perquè és, acabes a la tele, no? Per tant, a l'entorn audiovisual, de comunicació audiovisual, fent cuina, no? Vull dir que és com una mena de casualitat bonica, no?
Sí.
I com és cuinar, tu que has cuinat en restaurants també, com és cuinar per ser vistes? És a dir, això que es diu el show cooking, perquè m'imagino que és molt diferent, no?
Sí, no té res a veure, no té res a veure. Un show cooking, encara, però quan... Mira, jo sempre ho dic, els temps de gravació i els temps de cuina no s'entenen mai en la vida, o sigui, no tenen res a veure. Tu en una cuina el que busques és eficiència, pum, 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 fora, ja està. O sigui, no busques el fallo, o sigui, no pots permetre el fallo, perquè ralentix moltíssim. Però quan estàs gravant no té res a veure, has d'aixecar la cullera 12 vegades. Si l'aixeco 13 vegades se'm talla la salsa, per favor, va! O sigui, va!
Vayan pasando,
no? Hi ha vegades que, a Marc també li passa, hi ha vegades que et poses nerviós, com a cuiner te poses nerviós perquè veus que, clar, el realitzador vol fer 40 planos que després tu mires a la tele i dius, uah, ha quedat superbé. Però quan tu estàs allí, patixes, dius, és que això se m'està gelant, se'm tallarà, no sé què, això ja ha de sortir d'aquí. És que és molt diferent, són dos temps molt diferents.
I a part, tant amb el Marc com amb tu, van jugar també amb una estètica molt marcada, no? És a dir, el Marc potser un punt més hipster, amb tu aquest punt pin-up, no sé si va ser consensuat, si ells et van dir, mira, hem pensat en això...
Jo penso que Marc en si, ell ja tenia un estil bastant marcat, seu propi, personal, no és el meu cas. Llavors, quan jo vaig entrar al programa, com que Marc tenia un estil bastant marcat seu, volien que jo també el tingués. Llavors, al principi sí que va ser molt pin-up a saco, però això, poquet a poquet, s'està...
S'ha anat relaxant-se.
Sí, s'està relaxant bastant. I jo ho agraeixo, la veritat, perquè tu me veus, jo vaig... La majoria de vegades de negre. I vull dir, no tinc un estil allò concret i molt marcat, molt... Lo del programa al principi, bueno, era una cosa que sí, era consensuat, ho acceptava, també al principi tampoc pots dir no, jo esto no, perquè tu comences i dius, venga, que siga el que sigui. Però sí que és veritat que a la llarga, no sé, jo ho trobava una mica exagerat. El meu gust era una mica exagerat, la veritat.
El públic que està aquí que en Bas, també m'agradaria dir-li que ara estic fent jo les preguntes, però que també tindran l'ocasió, que de ben segur que ja s'estan acudint algunes, de fer-li les preguntes a la Gessamí d'aquí una estoneta. Per tant, si en teniu alguna, agafeu el mòbil, agafeu un bolígraf, una llibreta i us les anoteu i després obrirem el torn de paraules. Estàvem parlant de la tele, però també m'agradaria parlar dels restaurants, perquè tu has treballat en restaurants, abans anomenava doncs, alguns dels xefs amb els que has treballat. No sé si sempre has fet postres a restaurants o també t'has dedicat a fer altres partides.
No, de fet la majoria de vegades he treballat en cuina. M'agrada molt la pastisseria, m'agrada molt la part dolça de la cuina a nivell restaurant. A nivell obrador no tant. També, però no tant. Per què? Perquè l'obrador i els postres al plat, que es diu, els postres de restaurant, tenen temps molt diferents. Tu quan treballes en un obrador fas un pastís que s'ha d'aguantar en vitrina, o sigui, s'ha d'aguantar. Tu no pots fer un gelat per a posar-lo a la vitrina.
Clar.
Vale? O sigui, els postres, bueno, sí, pot ser un gelat, però és diferent.
Sí, que necessites que es conservi. Sí,
clar,
sí.
A mi m'agrada molt els emplatats, m'agrada molt la immediatesa d'una cosa calenta, una cosa freda en un plat. Això no t'ho pots permetre en un obrador. Llavors, els postres en restauració, diguéssim, a la cuina, te donen moltes més possibilitats. Aquesta part de la cuina m'agrada molt. Però la part salada també, o sigui, jo he estudiat cuina, m'he dedicat molt a la cuina, el que passa és que el programa potser sí que m'ha encasellat una miqueta més en la part dolça, però m'agraden les dues coses per igual. Sí que és veritat que de manera més intuïtiva me surt la pastisseria, això no t'ho negaré. Pensar en dolç, més fàcil. Però a l'hora de menjar tampoc, no et pensi que sóc més dolça que salada, no em posicionaré perquè les dues coses m'agraden per igual. Però sí que a l'hora de fer, és veritat que me surt d'una manera més intuïtiva, això és cert.
Vaig llegir una definició teva que deia l'alta cuina és aplicar maneres de fer pastisseria a la cuina, que em sembla una definició com molt bonica, no? És a dir, l'alta cuina és doncs això, utilitzar algunes de les tècniques que s'utilitzen per les postres, per la pastisseria, sí, diguem-ne, bueno, en altres tipus de plats,
sí,
no?
Això és, bueno, sí.
Explica'm-ho millor.
Sí, això dic, és algo que he dit jo, vull dir, no sóc Ferran Adrià, eh? Vull dir, és algo que jo, bueno, bé, vaig deduir en un moment, i és que jo me'n dono compte que al final l'alta cuina, no vull dir l'alta cuina, perquè dins de l'alta cuina se pot englobar moltíssims tipus de cuina, vale? Però sí que és veritat que a mi la cuina que m'agrada, o la cuina més, esta cuina més moderna que estem veient últimament, o més tecnoemocional, d'aquestes coses rares, de sorprendre el client, no? Dic coses rares perquè ja m'enteneu, no? És a dir, al final la cuina sempre ha sigut algo molt, molt sensorial, no? Estàs treballant, ara provo, ara falta sal, ara no sé què, ara li poso això, ara li poso allò, ara per espessir li fico una miqueta més de farina, i no calculem res. La pastisseria, en canvi, sempre ha sigut molt més tècnica. Sempre ha sigut, començaríem per una tasseta o un gotet i acabem amb la bàscula i el termòmetre, no? Si us fixeu, la cuina d'estos restaurants més sorprenents a nivell tècnic, diria, són, al final és una mica tot això, és pesar-ho tot, calcular-ho tot, temperatures, és, bueno, és això, és tot més tècnic. Llavors, esta part de la pastisseria, que sempre ha sigut, bueno, que sempre ens ha tirat més cap atràs a l'hora de fer, perquè sempre ha sigut més difícil, perquè s'ha de calcular tot millor, i al final és la cuina, és molta de la cuina d'avantguàrdia que trobem avui en dia, o molta de la cuina més moderna, vale? Llavors és per això que ho dic. I a mi m'agrada molt esta manera d'aplicar, o sigui, aplicar la manera de treballar en pastisseria a la cuina és genial, però també aplicar lo sensorial a la pastisseria és imprescindible i cada vegada s'està fent més. I m'explico. La pastisseria sempre ha estat carregada de sucres en benefici de l'aspecte del pastís. Carregada de sucres la majoria de vegades, però carregada de sucres, carregada de greixos, sempre en benefici de l'aspecte. I no mos importa si després tu minges i t'has de treure 30 capes de sucre de damunt. No mos importa, perquè el que vull és que sigui bonic. I cada vegada la pastisseria està tirant més cap a la cuina a nivell rebaixos sucres, perquè és que igual que no em menjaria una sopa molt salada, no em puc menjar una nata extremadament dolça, perquè molesta el paladar. Llavors, són dos mons que sempre han anat de la mà, sempre, i cada vegada, i quan se solapen els dos, fem una meravella.
Focs artificials.
Sí.
Parles de les postres, però també d'altres partides. Hem parlat abans d'aquesta feina de barista. Em dóna la sensació que t'agrada molt tocar els diferents pals de paller d'un restaurant i que també et podríem trobar servint, fins i tot, no?
Ah, bueno, a mi m'agrada molt el tracte amb el client, eh?
Per
si,
això.
Si veniu a la pastisseria, a vegades me toca sortir a despatxar perquè hi ha molta gent, i jo igual te planxo un ou que et fixo una corbata, eh? De veritat.
Això també
dia, què posarem? Sí. No, sí, m'agrada molt m'agrada molt el servei, també. I la cocteleria. Sí, és veritat que a mi el meu somni sempre ha sigut tindre un, bueno, sempre des de fa un temps cap aquí, sempre ha sigut tindre un restaurant petitet on jo pugui fer contents a tots els comensals i prou. Llavors, jo crec que he de saber una mica de tot, si no aniria molt coixa.
Cada cop hi has anat pensant més en aquest restaurant de Gessamí Caramés?
Sí. Sí. La veritat que sí, sempre li dono moltes voltes. A vegades vaig a la moto, per exemple, per Barcelona mateix, i miro els cartells, saps? Miro els lletreros i dic, ah, mira això, no sé què, per agafar idees d'una cosa que no hi ha un projecte concret. Però sí que és veritat que, bueno, ho tens en ment sempre, perquè és una il·lusió, és allò que et mou moltes vegades.
I per això també tocar tots els papers de l'auca, no? Jugar tots els papers de l'auca d'un restaurant. Com es diria un restaurant de Gessamí Caramés?
No ho sé. Tinc, això sí que de veritat te mentiria, perquè és que no... És un caos el meu cap en el tema del nom, eh?
Doncs ara sí, ens endinsem, ara que l'hem conegut i força, a la Gessamí, en el món de les postres a través d'aquest llibre, d'aquest maleta de Romer. D'entrada i a simple vista, t'ho deia abans de començar aquesta entrevista, les fotos, l'estètica, les teves i les de les postres que ens presenten, una meravella, no? No sé com... Si quan el vas fullejar per primera vegada vas dir, uala!
Bueno, jo ja les havia vist les fotos i... Mira, jo estava a la cuina cuinant, totes les fotos les van fer a casa meua en una setmana, les de les postres. Les meues no, les van fer aquí a Barcelona, a casa dels fotògrafs. Els fotògrafs són una parella que són genials, o sigui, són genials a nivell professional i a nivell personal. són una passada, super propers, van estar amb nosaltres, van menjar amb uns pares, vam estar ballant en un menjador, vam posar una mica de música i tal, quan ja vam acabar, vam com a celebrar que havíem acabat, i vam estar tots junts sempre. O sigui, aquella setmana va ser super intensa de convivència, genial. I a més, jo trobo que també fa molt el fet que jo no tenia nocions de no havia fet mai cap llibre, la fotografia l'havia tocat molt per damunt a la carrera. Llavors jo no tenia cap idea en concret per al meu llibre. Jo els diria, bueno, jo faré... ells me van proposar coses i a mi me van agradar visualment i vaig dir, vale, doncs sí, anem per aquí. I em deia, sí, però estàs segura, t'agrada? I jo, de veritat que sí, dic, és que no et sé dir, ho sento, però no, potser no tinc el criteri suficient, però a mi m'agrada, no? I a partir d'aquí jo crec que ells, al donar-los aquest llibre Albedrío, ells van començar a crear. I per a mi és genial el que han fet. La feina que han fet aquí és impressionant. I jo me'n vaig donar compte ja quan estava a casa, jo treia una crema. Jo mirava la crema i dic, això no sé com ho faran. No sé quina foto faran aquí, perquè clar, jo veia un bol de vidre, una miqueta de crema dins, mig blanqueta. I dic, no sé què faran. I jo, per exemple, hi ha una foto que trobo que tinc molt de mèrit, que se l'ensenyaré perquè és una passada, és esta. O sigui, jo vaig treure en un bol petit una crema de rovells. Els rovells, sabeu que pesen molt poquet, n'havia de fer molt, i bueno, no sé si vaig fer una dotzena d'ous o dos dotzenes, però em va sortir molt poqueta, i els hi vaig portar este bol mig allò, saps el que ho deixes i te'n vas? Els hi vaig deixar, dic, no sé què faran en això, dic, al final li vaig dir, Mary, dic, no sé si podreu fer alguna cosa en esta crema, perquè no n'hi ha quasi, no sé què, i em diu, a veure, deixem esta safata, deixem esta paletina, tens un bufador és un soplete. Dic, sí, me van fer esta foto. Jo no sé com la veu vosaltres, però és que a mi en aquell moment me va semblar espectacular.
Brutal.
Jolín. O sigui, si haguéssiu vist el potet aquell en la crema, creu-me que allò... No, de veritat, són uns artistes, una passada.
I una cosa que de seguida t'atrapa d'aquest llibre quan el comences a llegir és el llenguatge planer i el to desenfadat, no?, del text, que és com molt proper. I parles d'una manera molt propera al llenguatge oral, és a dir, dona la sensació que ara, com l'esteu escoltant aquí, doncs llegiu el llibre i la teniu al costat parlant-vos. Uh-huh. M'imagino que això era una cosa pretesa, de dir, jo vull que sigui d'aquesta manera, vull explicar-ho d'aquesta manera, més desenfadada, més senzilla, més directa.
Sí, ja la introducció, quan vaig fer la introducció, jo vaig fer les receptes i quan ja vaig veure que allò estava estructurat vaig dir, això ho he de fer més divertit, o sigui, això ho he de fer més proper. I aquí ja va ser quan vaig començar a canviar, per exemple, la base de les llepolies. Al meu poble es fan així. I per a mi què? No? Uh-huh. Que és la part esta final que té opcions sense gluten, sense lactosa i baixes en greixos i sucres. Volia ser tot desenfadat. Lo volia, el buscava. Sí.
Uh-huh. I a part m'imagino també per buscar la diferència d'altres llibres de cuina que s'hagin pogut fer, no? Donar-li aquest toc personal, donar-li un toc diferent, fer-te el més teu, no?
Fer-t'ho teu, perquè llibres de cuina amb tons així més personals també, suposo que uh-huh. N'hi ha molts, no? Però sí, al final busques esta...
Marcar la diferència, no?
Sí.
De fet, en aquest llibre, a l'inici, aquesta introducció que m'explicaves, avises als lectors, fas un advertiment, tot està en grams, i convides o els hi dius que els hi faràs pesar els ous. Que això m'agradaria que ho expliquessis, perquè jo hi he après que els ous es pesen, cosa que desconeixia absolutament, sí. Es pesen en grams.
Sí, és que a mi em sorprèn que hi ha gent, potser... Potser a mi abans també em passava i ara no me'n dono compte perquè estic acostumada a pesar-los. Però és veritat que hi ha molta gent que tu dius 50 grams d'ous. Ai, i això quants d'ous són? I s'assusta. I quants d'ous són?
No, clar, perquè no és pesar l'ou, és pesar l'ou buit, o sigui, el
clar,
de dins,
clova,
sense
clova.
Exacte.
Sí. No sé si és que a mi se'm fa molt fàcil, perquè moltes vegades en pastisseria treballes en clares i rovells pasteuritzats i llavors te venen en bric i tu els utilitzes. No sé si és que a mi se'm fa molt fàcil per això... Però sí que és veritat que hi ha molta gent que se sorprèn, i pot ser molt sou d'estos, pot ser, que bueno, dius una recepta i dius 240 grams d'ou. Ai, i això quants ous són? Ai, boi, ja no puc fer, és igual, ja em buscaré un altre que digui els ous. No, els ous els obris i els peses, igual que peses la llet, igual que peses... Tant que estàs pesant la farina, què tens la bàscula allí? Pesa l'ou, que no passa res. I si te'n sobra una miqueta? Doncs pues mira, pues te fas una truiteta o te fas un... utilitzes per a pintar el brioix, què sé jo. Jo agafo, quan he de fer, per exemple, si em diuen 84 grams d'ou, agafo dos ous, que jo sé que un ou talla M pesa 50 grams. No abric dos, els poso dins d'un pot, los saxo, i tinc l'ou batut. Llavors peses 80 grams o el que sigui, que en sobra. L'utilitzo per una altra recepta o pinto, si estic fent un brioix, lo pinto després. Si n'aguardo dos o tres després faig una truita, que sé jo, no sé. Però és veritat que a vegades hi ha receptes que quan les fas a nivell més domèstic, sí, vale, dius un ou. Però si no és el mateix un ou S que un ou XL, és que se'n van de 20 o 30 grams. Llavors, a vegades pot ser que una recepta no et surti per això.
Clar, pot ser determinant. Hi ha molt tipus de receptes, ara n'explicaves algunes i anirem entrant en les diferents categories, però hi ha des de postres senzills a postres per quedar com una senyora, ocasions especials, batuts, galetes, cupcakes... Hi ha una gran varietat de receptes aquí. La voluntat és explicar o donar a conèixer la teva manera d'entendre la cuina?
Sí. Sí, la meva manera d'entendre la pastisseria a casa. Sí. Totalment. I m'agrada perquè hi ha receptes que són molt, molt bàsiques, per exemple, uns cupcakes de xocolata, que és, bueno, potser hi ha molta gent que els ha digut fer, perquè això s'ha ficat molt de moda de fa un temps cap aquí, però és que estos cupcakes de xocolata no són uns cupcakes de xocolata normals, aquells que te'ls menges i dius, això em va fa un munt, no. O sigui, és este pessic que t'he dit que és humit i damunt porta una ganache muntada, que és com si fos una trufa, la típica trufa del braç de gitano, per exemple, doncs és això. Llavors tu t'ho menges i és super suau. El pastís és com crema pastissera perquè es desfà i la part de dalt és molt aèria. Llavors són coses que estem acostumats a veure, però fetes d'una manera per a mi molt millor, o millorada per a mi.
D'entrada, lliçó de pastisseria a tothom, és a dir, que ningú tingui por, perquè entres amb aquest, la base de les llepolies, la base dels postres, i expliques diferents tipus de postres i situes molt bé a la gent de dir aquest postre és d'aquesta manera, aquest és un altre. M'imagino que també és important, no?, que la gent entengui i fer aquest preàmbul perquè la gent pugui entendre després conceptes de pastisseria bàsics.
Sí. Mira, saps què passa? Jo sóc una persona molt curiosa, ¿vale? Llavors... sempre m'ha agradat saber el perquè de les coses. Jo crec que és el que intento fer en aquest llibre, explicar-te el perquè de les coses. Jo, per exemple, hi ha una base de tartaleta. En aquella recepta vaig trobar l'explicació de què és una pasta sucré o una pasta ensucrada, què és una pasta sablé i què és una pasta brisé i quines diferències hi ha. Perquè a vegades fas busques una recepta i diuen, vas a fer una pasta ensucrada o una pasta sucré. I diu, fas això, això, això i això. I dius, vale. I per què ho he de fer així? Doncs la pasta sucré se diu sucré perquè has de barrejar la mantega amb el sucre i després poses la farina i aconsegueixes una pasta de galleta normal, però si tu fas una pasta sablé aconsegueixes una massa molt més cruixent perquè fas com una arena, d'aquí ve sablé de sable en francès, que vol dir arena. Llavors és barrejar el greix amb la farina i el greix impermeabilitza la farina, llavors queda tot molt més cruixent. I aquí hi ha tots aquests detallets que a mi m'agradaria que me'ls expliquessin, jo els he posat.
I a part amb exemples, és a dir, dius, per exemple, masses pastades, doncs és pa brioix i pasta de full, per aquella gent que ho situï després, escaldades, parles de xurros, de bunyols, de vent, de lioneses, de profiterols, és a dir, tot amb exemples, no?, per dir, t'estic explicant com és, però a més, si encara no m'has pillat, no?, et poso uns exemples de coses que tu pots trobar o pots haver menjat, per fer-ho més il·lustratiu.
Sí, això em va vindre la idea del primer llibre que jo vaig tindre a Cambrils, a l'escola. Ens van donar un llibre on estava tot, o sigui, estaven totes les bases de la pastisseria, estava tot dividit, no? I te diuen els tipus de masses. I allí a mi se'm va estructurar el cervell. Jo sabia que hi havia de tot, però no sabia on situar cada massa. I allí me'n vaig donar compte. Per què es diuen masses escaldades, per què es diuen masses pastades, etc. Llavors... aquesta estructuració fa que entenguis molt millor el que ve després. Si no, és com que tot està barrejat.
I a més, també, un cop entès aquesta base, ens endinsem i a més confesses d'habilitats. Perquè dius, per exemple, que les teves postres preferides són les làctiques, tot i que en els processos d'elaboració ets més fan dels brioixos, no? De tota la part de Coca de Sant Joan, Tortell de Reis, Mona de Pasqua... Per què aquesta afició per la brioixeria?
Ai... jo crec que és perquè des de petita he intentat fer masses de brioix, no tenia pastadora, no tenia paciència, tampoc. És veritat, sóc una persona molt impacient. A vegades te diuen que no és compatible la cuina amb la impaciència, però sóc bastant impacient. I clar, les masses de brioix, si algú necessiten, són temps o una pastadora, i no em sortien, de menuda no em sortien, i jo, vinga, fica farina per a poder pastar. I al final, quan me va sortir la primera massa de brioche i vaig estirar-la i vaig veure que tenia aquella pell de ceba tan bonica que brillava, és que és amor. És amor, sí. M'agrada molt pastar. La massa de brioche és genial.
Consells per una bona massa de brioche. O sigui, per aquella gent, diguem-ne, que no en sabem ni la meitat que tu.
No sé tant, eh? Jo a poc a poc vaig aprenent i me falta formar-me moltíssim. Hi ha gent que em diu, no, perquè tu surtes a la tele. No té res a veure. No té res a veure. La massa de brioche, has d'agafar una recepta que estigui ben estructurada, que tingui la seva quantitat de greix, la seva quantitat d'ou, de farina, de líquid. Però sí que és veritat que a vegades tenim mania de fer fermentacions rares, no? De ara ha de triplicar el volum, després l'hem de tornar a xafar, la massa de brioche no vol que la toquinyis tant. Sí que l'has de deixar créixer una mica en bloc i després la dividixes, la formes, deixes que torni a pujar una miqueta i al forn, prou. No és allò de ara fermenta, ara vuelvo a desgasificar, ara vuelvo a tal, ara vuelvo a desgasificar. I així mos passem tota la tarda, eh? No. I a vegades que... I a més te frustra, perquè jo des de petita he buscat moltes receptes i cada una era diferent. I dius, i ara això per què ho fan així? I ara això per què ho fan així? I ara no ho entenc, i ara... No sé, te frustrava. Jo em frustrava molt. No sabia per què sabia fer una cosa o una altra. Per què m'he esperat 3 hores i ja n'estat 10 minuts? No ho entenia. I, bueno, al final una bona recepta de brioche la trobes, bueno, quan la trobes, la trobes. No és... Aquestes són bones. Daniel Jordati, receptes boníssimes de brioche també, gratuïtes a Instagram, que són boníssimes. Al final, fer una recepta no és el més fàcil, però quan la trobes has de saber com treballar esta massa, no? I com treballar esta massa és, sobretot, paciència, saber que no se li ha d'afegir més farina, que a vegades tenim mania de no, està molt líquid, li vaig a posar més farina. No, el que necessita és hidratar-se la farina que hi ha dins, ja siga amb repòs o amb pastat. I al final és això, una mica de temps i de fer-ho moltes vegades per adonar-te en compte de què necessita la massa.
I més enllà que les receptes estan molt ben explicades, tens aquest punt de per a més informació. I llavors, per exemple, proposes variants, no? Mm-hmm. Si no tens farina d'aquest tipus, pots fer-ho amb aquesta altra farina.
O si vols fer sense gluten.
Exacte. Això t'ha de quedar d'aquesta manera, o és important que aquest primer pas el facis bé perquè després serà determinant pel següent, no? Això m'imagino que la voluntat és reduir frustracions, no? Al personal.
Clar, és ja et dic, jo m'he intentat exprimir al màxim amb este llibre i donar tota la informació possible. Llavors, en cada recepta, el que podia afegir, doncs, ho afegia. Uh-huh.
El meu apartat preferit del llibre, te l'he de confessar, a la cala es fan així. Uh-huh. I a més comença d'una manera que jo crec que tots recordarem, o us convido a pensar quin gust tenia la vostra infància, mentre us llegeixo quin gust tenia la infància de Gessamí Cremés. Diu, tots tenim aquella sensació organolèptica que en recorda la infància. La meua fa olor de mar, de platja, de timó, de romer, i també de cabell d'àngel, de matafaluga o anisset, de mistela i coc de mansant acabat de fer. En certa manera, el llibre, i aquest apartat en concret, és un homenatge a la terra, un homenatge a la família, un homenatge a la iaia Quimeta, sí. No? De la que veu, no? Totes les receptes, especialment en aquest apartat. No?
Sí, ella, bueno, ma iaia, que és la mare de ma mare, bueno, a part de ser una dona genial, perquè té un caràcter que jo no he conegut en ningú més en aquest món, és molt, li agrada molt la cuina, però moltíssim, i li agrada fer proves, i és molt graciós perquè veus que com una persona que no, potser no té accés a la tecnologia d'avui en dia, perquè bueno, ja sabeu, ja té 83 anys o 84 ja, 84 em va fer, i en cosetes que se li fan difícils. Ella és de fixo i prou, no li donis un telèfon. Llavors, una persona que no té accés a les tecnologies que tenim avui en dia a la cuina, veure què intenta fer, veure què li passa pel cap, segons quina idea, que dius, com pot ser que hagués pensat això, si tu no coneixes això, això, això i això? I te deixa de pedra. Jo parlo amb ella 10 minuts de cuina i me deixa de pedra perquè me diu coses que sé, però que no entenc que ella pugui saber sense tindre l'accés a la tecnologia que tinc jo, per exemple, no? Bueno, un dia també, ma iaia fa proves, agafa un coc i diu, a veure què tinc a la nevera, i li posa, un dia em va fer un coc amb formatge ratllat, encara m'ho riem ara, va dir, no saps què passa, que el tenia allí, i dic, va, vaig a fer la prova, no va quedar tan malament, no el va fer més, però no va quedar tan malament, però sempre li ha agradat fer proves, ja està cuinant, i sempre, és això, a ella li fa molta il·lusió, li dona molta vida cuinar. i tinc molt bona mà, Vera Cuina, tinc molt bona mà. Tothom m'ho ha dit, diu que paelles hacía tu abuela cuando yo iba al pueblo, no sé què, gent que ara ti, doncs això, 70 anys, 80 anys, gent que me ho recorda, diu, i tu abuela està bien, no sé què, diu, les millors paelles que he comido, les de tu abuela, i mon pare m'ho diu, les millors paelles que he menjat han sigut les de ta iaia i no m'agrada la paella, saps? O sigui, sempre he tingut molt bona mà per la cuina, sempre. I és veritat que, bueno, les receptes que faig aquí en este llibre, la majoria de receptes de la Cala que poso me les ha ensenyat ella a fer, sí.
I també és un convit, en general, tot el llibre, aquest apartat, a experimentar i a perdre la por a la cuina. Creus que ens fa falta, tots plegats, de dir, escolta, vaig a provar això, o el que deia la teva iaia, que evidentment ella ho feia amb coneixement, però de dir, mira, tinc això, vaig a experimentar, o potser això queda bo, o no passa res si queda, en aquest moment no queda bé...
Jo crec que això és una qüestió molt, molt personal, és a dir, hi ha gent que s'atreveix al canvi i hi ha gent que no, hi ha gent que és molt, molt metòdica i si diu 3 grams de sal, doncs seran 3 grams de sal. Uh-huh. Jo no sóc així, o sigui, a mi m'agrada provar, la majoria de receptes que he fet no les he fet dues vegades iguals perquè no ho sé fer, no, per a mi seguir una recepta així tal qual i fer-ho tot així, no, per a mi això no em fa il·lusió, el que em fa il·lusió és el moment este de crear, d'aportar, de fer algo diferent. Però crec que és una cosa molt personal. Jo animo a la gent a que ho faci, però si una persona és molt metòdica i no se sent còmodo en això, doncs, bueno, que no ho faci, no?
No passa però... res, maleta de romer, no? Pot anar seguint pas a pas,
pas a pas, sí,
i
sí.
Experimentar, en aquest cas, amb la Gessamí. I, a més, també parlaríem molta estona, i de seguida seguirem parlant, però també desmuntes mites, per exemple, que els cupcakes no són magdalenes decorades, que això em sembla que algú ho havia de dir, no? Com deia.
Jo ho havia vist, en alguna... O sigui, jo quan estava... Quan vaig començar a estudiar... Bueno, a estudiar. Quan vaig començar a interessar-me per la cuina, ho vaig llegir. Moltes vegades. És que realment les magdalenes és un pa de pessic, però és bastant dens. Fixeu-se que la magdalena és... És, no, és el mateix que un pessic airejat, és diferent, són masses batudes les dues, però són bastant diferents. Llavors, els cupcakes, al final busca ser això, un pessic suau, que tu el puguis fer amb, bueno, de mil sabors diferents, però no és la típica magdalena amb una crema de mantega damunt. Si la fas ben feta, pot ser un manjar.
I aquí tenim molts cupcakes, sí, per provar. A banda, apartat de begudes, també refrescants, un apartat per persones que tenen algun tipus d'intolerància al·lèrgica o segueixen algun tipus de dieta, que això ho he trobat especialment interessant perquè em dona la sensació que d'uns anys cap aquí, no, la cuina s'ha posat les piles en aquest sentit, i una persona, per exemple, doncs, que té una intolerància o una al·lèrgia a la lactosa o al gluten, cada cop té més espais on trobar productes, no?
Sí. Mira, una vegada m'ho va dir un amic meu que és celíac, vam anar a un restaurant i érem 7 o 8 persones, ara no me'n recordo. I hi ha molta gent que pensa als restaurants i diu, a mi m'és igual perdre un client celíac. Però és que tu no perdes un client celíac, tu perdes el client celíac i a tota la gent que va en ell, perquè no anireu en aquell restaurant si tu no tens alguna opció per en ell. Les receptes del llibre no estan fetes només per a que les persones que tenen aquesta intolerància cuinin aquestes receptes, sinó tu pot ser que tinguis un fill que té aquesta intolerància, pot ser que tinguis un convidat que tingui aquesta intolerància, o simplement vols buscar una manera diferent de fer unes galletes. Saps? No té per què, vull dir, si hi ha unes galletes en este llibre que són sense gluten, que per a mi són les millors del llibre en diferència, que són, sempre ho dic, perquè és que no les vaig fer la recepta així a ull, i quan vaig tindre que fer la foto, que vaig fer la prova, que per cert fent les fotos vaig tindre que canviar moltes quantitats perquè va ser quan em vaig donar compte de tot, i les vaig provar i vaig quedar flipant, dic, jolín, si estan boníssimes i són estes. Són de pistatxo, de festuc, xocolata blanc i tofe, i són molt bones, de veritat, i porten farina d'arròs, no porten farina de blat, i és una recepta que jo s'animo a tots a que la fessi, o encara que no porti gluten, perquè hi ha molta gent que diu, ah, no, sense gluten això no ho faig. No passa res, compreu un potet de farina d'arròs i si se'n sobra feu menjar blanc. No passa res.
I ara ha arribat el moment que ja tenim aquí el Jordi Ribas de Vinzeu, en aquest cas que té el micròfon, si algú de vosaltres, doncs, té alguna pregunta, li vol fer alguna consulta. D'entrada, aquest llibre ens convida, doncs, això, a experimentar i a perdre la por. Per tant, jo també us convido a perdre la por, a preguntar. Que si no, després arribareu a casa i tindreu dubtes.
Hola, Gessamí. Has dit que a tu t'agradaria tenir un restaurant, oi? Que jo et dono una idea. Què et semblaria a l'Alt Penedès, un lloc com a Can Bas... I amb aquestes vinyes tan verdes i ofanes que estan ara. Ho deixo aquí, és una idea.
Home, seria genial, això és un puesto idíl·lic, la veritat.
Doncs idea apuntada.
Espera, qui em penso que volien fer una pregunta, ella? Sí.
No, que jo doncs he fet pastissos, però a vegades m'han sortit bé i a vegades no tant.
Igual que tothom.
Però el que he après molt en tu és de la manera que les clares muntades posar-los l'últim moment i no començar a remenar massa de pressa i d'aquesta manera se'n cou més aviat i surt molt més bé.
Bueno.
Era això.
No, i en dono fe que ha après a fer uns bons cocs amb 70 anys darrere teu.
Sí, de veritat.
Joli, però és això.
No, no, en dono fe. Oi que sí, papi?
Sí.
Joli, no, això sí que m'ompli d'alegria, veus? Que et puguin dir una cosa així.
Admiro cada dia, doncs, quan surts per la tele, doncs, que ja espero que donguin les notícies per veure't.
Mil gràcies, moltes gràcies.
Algú vol fer alguna pregunta, algun comentari? Vinga, va. Si no, segueixo jo i aneu aixecant la mà sense cap mena de problema i ens talleu, eh? Abans ens parlaves d'aquesta recepta, aquestes galetes, que dius, és el millor d'aquest llibre, una de les coses que t'agrada més. Quina seria la teva recepta preferida?
Del llibre?
Del llibre i de la vida, és a dir...
Ai... És que és difícil, perquè quan hi ha una recepta me surt bé... Jo és que sóc una mica capritxosa en això. Jo no paro fins que la recepta em surt bé, però ja quan me surt bé, la deixo de banda i provo una cosa nova, saps? I a la punta, per exemple, el confinament vaig estar... no sé, 2-3 setmanes fent la mateixa recepta cada dia, entre altres, no? Però la mateixa recepta cada dia, que era la d'un coulant soufflé amb un interior de xocolate blanc, que sempre se'm rebentava, perquè jo volia una massa molt airejada. Si es fixeu, la massa del coulant sempre és molt tupida, molt densa, perquè no s'escapi a l'interior, i jo volia que fos molt airejada, volia que per fora fos de xocolate negre i que per dins fos de xocolate blanc, però l'interior de xocolate blanc era molt gros i el soufflé també era molt gros, perquè els aros que tenia en aquell moment eren molt grossos. Doncs que no em va sortir, no vaig parar 10 intents o 12 intents, no sé quan, el dia que van treure el motlle i van treure el paper i allò no va rebentar, a casa meva es va fer una festa perquè cada dia estàvem menjant coulant trencat, i aquell dia, bo, hasta Instagram, lo vaig penjar a Instagram, ens van quedar tots de pedra. I al final jo no tinc una recepta que sigui la meva preferida, però sí que et diré que m'és molt útil i molt pràctica la del pastís de formatge, perquè sempre que em diuen, ai, porta un pastís, porta no sé què, clar, no tens temps de ficar-te a casa a fer de tot, perquè no... Això és així, eh? En casa d'herrero, cuchillo de palo, la veritat, eh? Però tal qual. I clar, el pastís de formatge és molt fàcil de fer, tot turbinadet, pum, lo fiques al forn i t'esperes d'un dia per l'altre i llestos. Llavors sí que és una recepta a la que recorreixo moltes vegades. Ara, i m'agrada.
Ara ens parlaves d'Instagram, deies, ho vaig compartir. Instagram és una eina també bàsica, no?, de la teva feina, on comparteixes recepta, on comparteixes inquietuds, on...
Sí.
És un canal de comunicació interessant, no?
Sí, bueno, el meu Instagram és bastant personal. O sigui, no tinc un Instagram professional, diria jo. És bastant, bueno, una miqueta barrejat. Però sí que és veritat que durant el confinament tenia temps. És que si tingués temps m'encantaria fer-ho, perquè és xulíssim. Cada vegada que faig una recepta anava fent fotos, gravant-ho i pujant-ho d'alguna manera més o menys maca i que s'entengués. I sé que molt, i a més era molt xulo perquè molta gent t'acompanyava i anava fent les receptes i te pujava la foto i dia, mira, és a mi i tal, això m'ha quedat bé, això no sé què. Bueno, total, que durant el confinament vaig tindre temps i vaig fer moltes receptes i les vaig poder penjar, i això va enriquir molt el meu Instagram, i jo tinc ganes de seguir-ho fent, el que passa és que a vegades vas saturat de temps i és una cosa que deixes de banda, no?
Però et permet mantenir un cert contacte, per exemple, amb gent que cuina les seves receptes,
sí.
No? Et permet tenir una comunicació que potser, si tiréssim anys enrere, no? Aquella gent que et veu per la televisió, que et veu al cuines, potser no tindria manera d'adreçar-se.
Sí, això
a
tu, ho fa molt Instagram. Sempre et pots apropar una mica més a qui tu vulguis, la veritat.
Abans parlaves de Fruvent. M'agradaria que m'expliquessis què és i què hi trobarem i en què consisteix aquest projecte.
Bé, doncs Fruvent és una pastisseria familiar, ara és de ma padrina, això havia sigut de sons pares, van arribar a tindre 12 pastisseries, si no m'equivoco, a Barcelona. Quan jo era petita sempre la Mona la menjava de la Fruvent, perquè clar, ma padrina em portava la Mona, el tortell de Reis, tot era de la Fruvent, la coca de Sant Joan, sempre, no? I bueno, és una pastisseria tradicional de tota la vida, de Massini, de Bras de Gitano, de pa fet a casa, dels típics croissants en llard de porc, vull dir, ara en tenen 5, són 5, va començar sent un forn i ara és un forn pastisseria, tenen una central i tenen 5 botigues. I I jo mai havia volgut anar allí a treballar, ma padrina m'ho dia, vine a treballar amb mi, no sé què. Jo sempre li dia que no, perquè jo sempre volia restaurant i me volia formar i no ja s'ho he dit abans que a mi l'obrador no és el que més m'agrada. Però és veritat que jo vaig deixar la Sarte, justament me va agafar la pandèmia, tenia un projecte, se va cancel·lar pel Covid i justament me va trucar ma padrina, que sempre estava allí, i va dir, va, vente conmigo, que quiero que hagamos esto, que hagas tus cosas allí, no sé què. Li vaig dir, mira, saps què? Vinc, perquè a més ella també em dona molt de marge per a fer aquestes coses. Probablement si ara estàs en un restaurant no podria estar aquí. Llavors ho vaig acceptar i vaig anar cap allà, i és molt xulo perquè és la primera vegada que jo puc fer una miqueta la meva línia o els meus postres, les meves creacions, i tindré un feedback per part del client, no? I això és molt xulo, és molt divertit que pugui vindre una persona i et digui, mira, vull això, i tu li puguis fer, i després te pugui felicitar i dir, m'ha encantat aquest pastís que m'has fet, és genial. Hi ha una persona que m'ha demanat ja 6 o 7 lemon pies dins d'un any per les celebracions. A cada celebració venen a buscar el lemon pie allí perquè els encanta com ho faig, i això és xulíssim.
També a través del teu canal d'Instagram hem vist una afició que t'agrada molt i que a més fas la mar de bé, que és cantar, no? Si no m'equivoco, ja també.
Sí, bueno, ja estic, jo de menuda volia ser cantant i m'agrada molt, però sí que és veritat que això ja és una cosa que jo sempre la porto amb molt de respecte, perquè m'agrada molt cantar, però bueno, jo tinc a ma mare que ella és molt... té molt de sentit per la música, té molt d'oïdo, i jo sento que ella ho porta a dins. Tu la veus, ella toca la guitarra, no, ella no necessita una partitura, no? Hi ha molta gent que té això. Jo no ho tinc. A mi simplement m'agrada cantar, he après a tocar la guitarra, perquè m'agrada cantar, fa un any i poc que toco la guitarra, i és una cosa a la que li tinc molt de respecte, perquè des de petita m'ha agradat molt i sempre, no sé, sempre ho he vist com algo molt... no sé, algo molt fort. Jo veig una persona que canta bé i jo m'emociono, sóc molt sentida amb això, saps? I sí, és una cosa que m'agrada molt. Passa que a vegades me diuen, va, vine aquí al xiringuito a fer una miqueta de concert. Dic, no. Jo després amb els amics el que vulguis, però en plan serio, me costa.
No et faré cantar ara, no et faré
No,
això.
A més fa 3 mesos que no tinc gaire veu.
Però sí que et proposo un repte per acabar. Algú té alguna pregunta més? Per aquí? Mira, allà al fons. I després li proposo un repte i ho acabem.
No em facis cantar, per favor.
No.
Hola, yo quiero felicitarte porque yo no hablo catalán, pero la pasión con la que describís tus procesos de cocina son geniales. Voy a conseguir el libro en español y quiero felicitarte.
Muchas gracias. Merci.
I algú més per allà al fons?
Anem a posar una mica d'humor. Va, vinga, si haguéssim de fer unes postres per conquerir un cor masculí o un cor femení. Vinga.
Ai. Aquest repte és millor que el meu, crec.
Jo vaig a dir una cosa, jo no faig distinció de gènere a l'hora de menjar.
Per conquerir algú, una personeta.
Per conquerir algú. Jo penso que el més important és averiguar sobre aquesta persona i saber què li agrada i què no li agrada. És que, mira, jo crec que la pastisseria, o la pastisseria així més senzilla o més famosa, se divideix entre la gent que li agrada molt el xocolata, la gent que li agrada molt els làctics, la gent que és més de fruites o frescos, no? I a partir de, bueno, hi has d'averiguar una mica què li agrada a la persona i fer. Si tu saps que la persona en la que estàs és super, super, super friqui del xocolata, doncs li faràs un brownie dels que m'agrada a mi. Però hi ha
xocolata
un pastís...
negra o xocolata blanca?
Jo blanca, és que jo sóc làctica, ja t'ho he dit.
Vist,
jo
sóc
làctica i el xocolata blanc, leche en polvo. Ho sento molt, per als que siguéssiu amants del xocolata i diguéssiu que el xocolata blanc no és xocolata, me dona igual si no és xocolata, m'encanta. O sigui, m'és igual si és xocolata o no és xocolata. No, jo sí, jo sóc làctics, a mi és que els làctics m'encanten, a mi me'ls prenen i me prenen la vida. Hi ha un pastís que s'ha de dir que aquí la Sílvia ja està. La Sílvia no és molt de postres, la Sílvia no és ni de menjar-lo, la Sílvia és aquella preciositat que hi ha allà detrás, que és la que m'acompanya a totes les presentacions, que és l'encarregada de la comunicació de l'editorial. I la veritat és que ella, pues, bueno, m'ho va dir, a mi jo no sóc de postres, jo no faig mai postres, no en menjo mai, i a més és que si els intento fer em surten fatal. O sigui que no. i va fer la recepta de pastís de formatge per a valents. Bueno, la va fer una amiga seua, me penso, no, primer, i després li va dir, va, intenta fer-la, no sé què. I diu que la va fer i que va ser genial. Bueno, si ella s'ho vol explicar, si li vols que... si vols que t'ho expliqui ella. És este pastís d'aquí, eh?
Us engresco molt, molt, molt a fer-la. O sigui, res a veure amb els pastissos de formatge que heu provat a la vostra vida. Seguiu la recepta de la Gesami Caramés, de veritat. Meleta de romer i... envieu-li missatges i digueu-li com us ha sortit. És boníssim.
Se diu per a valents perquè porta formatges de veritat, que dic jo. Perquè al final, un pastís de formatge... Si a tu t'agrada el formatge i et menges... Perdó, si a tu no t'agrada el formatge i et menges un pastís de formatge, bueno, si hi ha algú que no li agrada el formatge, segurament van vestirà. Però tots estem d'acord que la Filadèlfia, el mascarpone, no són formatges, no? Anem a ser honestos. El New York Cheesecake és un formatge... és un pastís de formatge que es fan formatges molt suaus, vale? Molt aptes per al paladar a nivell pastisseria, vale? Però si t'agrada el formatge i vols fer un bon pastís de formatge, o per a gent que de veritat, bueno, que sigui fan del formatge, t'has d'atrevir a posar algo que tingui una miqueta més de personalitat. Llavors això és un pastís de formatge per a valents, per a mi. Per què per a valents? Perquè més d'una vegada he donat a provar aquest tipus de pastís de formatge a uns germans, a gent que està acostumada a menjar el típic New York Cheesecake, i ho proven i diuen, ai, no, això se t'ha podrit. Què és això que ha passat aquí? No, Jesús, a mi això no ho regalis, que es pensaran que se t'ha podrit a la nevera i que ho vols colar. I al final és això, que tu has posat un camembert, un brie, has ficat un formatge blau, has posat un idiazabal fumat... És, bueno, és un pastís de formatge diferent, que això es fa molt al País Basc, eh? No m'ha inventat res. És un pastís de formatge que és el de la vinya, que es diu, que és aquell que és més tendre per dins i que porta formatges de veritat. És molt bo. Si s'agrada el formatge, intenteu-ho fer. I si no n'heu tastat mai cap d'estos, quan l'anéssiu a menjar heu d'entendre que porta formatge. Perquè a vegades mengem un pastís de formatge i esperem que sàpiga a nata i sucre. El pastís de formatge porta formatge.
I el repte que et deies, Gesami, no és cantar, però si jo vaig a un sopar, si anem a un sopar ara tu i jo porto un vi del Penedès,
sí,
de Can Bas, per exemple, amb quins postres ho acompanyem?
Hauríem de beure el vi, però, per exemple, jo trobo que en un pastís de formatge aniria bé. Però això també s'ha de dir una cosa. No sóc expert en vins i això mos ho diria molt millor un sommelier o fins i tot un enòleg, no? Però sí que és veritat que depèn moltíssim del vi. Jo acostumo a maridar encara amb vins dolços, però perquè sóc... sí, a mi farà una mica feo que us digui això, però a mi el vi me costa. Me costa, en general, totes les begudes alcohòliques me costen una mica. Llavors sempre sóc de vins facilets. Llavors, bueno, jo sempre intento buscar això, coses més afruitadetes o més dolcetes, en el meu cas. Llavors no m'hi vull ficar molt perquè més d'un me llançarà gabinets, així que no me vull mullar gaire.
De totes maneres, el que pots fer, com podrà fer la gent d'aquí a Can Bas, és passejar per aquí, descobrir el vi de Can Bas i a més aconseguir en aquest cas el teu llibre per provar totes aquestes receptes a casa. Ha estat un plaer passar el capvespre avui aquí amb tu, conèixer-te i també donar a conèixer aquest llibre que és Maleta de Romer. Salut.
Ai, merci. Merci. I jo no ho he dit, també es volia donar les gràcies a tots per estar aquí i per escoltar-me i, bueno, a tots en general, que m'ho he passat molt bé, que heu estat super atents, que s'he vist a tots aquí i ha sigut molt xulo i el puesto és espectacular, això ho recordarem, vamos, per a sempre. Ho he gravat tot, ho penjaré, ara ho penjaré a Instagram, i això, mil milions de gràcies a tots, merci, de veritat.